Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya viu la pitjor sequera des que es tenen registres, però la situació actual podria ser millor si no s'haguessin paralitzat obres estratègiques que es van planificar amb motiu de la sequera de 2008, però que es van quedar en els calaixos de la Generalitat quan van tornar les pluges i va arribar la crisi econòmica. És el repte que fan múltiples veus de l'àmbit productiu i empresarial que, amb l'entrada en la fase d'emergència, l'àrea de Barcelona i Girona han hagut d'assumir considerables restriccions per garantir la disponibilitat d'aigua per a consum de boca. La Generalitat trepitjat ara l'accelerador, encara que també amb retards i sense solucions immediates, amb una factura de l'administració catalana per fer front a la sequera actual que supera els 3.000 milions d'euros i amb nous costos que ja estan començant a repercutir a la factura de l'aigua que paguem els consumidors. Així, entre les mesures que ja s'han posat en marxa, està la pujada del preu de l'aigua a Barcelona, que s'ha de pagar de mitjana 2,5 euros més al mes. Des de l'àmbit econòmic, lamenten que el sector privat ha fet ja esforços en els últims anys per guanyar eficiència en el consum de l'aigua. Des del sector agrícola i ramader, l'industrial i el turístic també ho han fet, mentre que les administracions públiques van paralitzar, com deia al començament, inversions estratègiques necessàries per augmentar la disponibilitat i les reserves d'aigua que ara trobem a faltar. Com sempre, els ciutadans i el teixit econòmic han fet els deures, hem fet els deures, i els que han governat Catalunya els últims anys només han estat preocupats d'una cosa, el procés i el referèndum il·legal del dia 1 d'octubre. Bona tarda, sóc Carlos Lozada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
T'expliquem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Notícies com aquestes.
Doncs comencem explicant que el Sindicat de Periodistes de Catalunya i el Sindicat de Professionals de la Comunicació han cridat aquest dijous, vigília del Dia de la Dona, la precarietat de les treballadores del sector i demanen també més implicació dels mitjans. A més, també lamenten que aquestes fan més teletreball, tenen menys contractes fixos a temps complet i reben més assetjament. I l'Hospital Sant Joan de Déu ha aplicat per primer cop a un menor de 4 anys teràpica gènica per tractar la distròfia de Duchenne. Fins ara només havien tractat pacients majors de 4 anys. I hem d'informar també de que el Departament de Territori inspeccionarà per prevenció uns 13.000 pisos, locals i aparcaments a l'entorn de les futures obres de l'L8. Els treballs d'autoescoltació i inspeccions d'edificis comencen aquest mes de març amb un miler d'inspeccions, com dèiem. I el 19% dels promotors catalans que treballen a les promocions a Catalunya han traslladat les seves inversions fora després de l'aprovació de la llei d'habitatge. Una enquesta de l'Associació de Promotors de Catalunya ha revelat que el 32% opta per vendre els pisos que gestionava o retirar-los del mercat de lloguer. I el centre penitenciari per a presos en règim obert que està construint a la zona franca de Barcelona estarà en ple funcionament l'abril del 2026, segons preveu el Departament de Justícia. Tindrà 800 places en dos mòduls, 400 en cadascun, i actualment hi ha 1.475 interns classificats en tercer grau a Catalunya, 200 més que fa 9 mesos, i l'objectiu és arribar al 30%. I avui acabem explicant que el 6,8% dels adolescents de Barcelona que han passat la Covid presenten símptomes persistents, segons dades de l'enquesta d'hàbits de salut a alumnes de quart d'ESO. L'informe mostra com la prevalença és superior entre les noies que entre els nois i el percentatge es duplica entre els quals han tingut Covid més d'una vegada.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dijous, una jornada de cel mig ennuvolat a tota Catalunya. Algun plogim aquesta tarda a les comarques de Tarragona i el vent que torna a ser protagonista aquesta tarda, sobretot a la costa i al prelitoral. Som a les portes ja d'un canvi de temps que ens portarà pluja i neu doncs pràcticament tota Catalunya, sobretot a les zones de l'interior. El gruix arribarà la propera nit i matinada. Demà de bon matí encara s'esperen ruixats a les comarques de Girona, Barcelona i també el Pirineu, i després quedarà un dia molt més tranquil. A partir de migdia, per això, tornaran els ruixats al Pirineu, Prepirineu i sobretot a la banda de Lleida i al prelitoral de les comarques de Tarragona. Sabeguem si és un dia tranquil a la xarxa viària amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar un vehicle avariat a la Ronda de Dalt de Barcelona. Talla un carril a l'alçada de Vall d'Hebron en sentit Llobregat, provocant retencions des de Via Júlia fins a aquest punt. A banda d'això, es va incrementant el trànsit a diferents punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, com per exemple a l'autopista P7 entre Barberà i Santa Perpètua en sentit nord, en sentit Girona, i també al lateral d'aquesta autopista P7 a la B30 en tots dos sentits de la circulació a l'alçada de Barberà del Vallès també. Per altra banda, a la C12 hi ha unes obres a Menàrguez que compliquen la circulació per anar cap a Amposta. De moment això és tot, des de Secretaria de Trànsit. Molt bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15, els independentistes no tenen aturador i se posen més deures a Pedro Sánchez. Un cop el president del govern ha cedit a totes les peticions de Junts i Esquerra per deixar nets de tota responsabilitat els participants en els fets del procés i permetre també el retorn del pròfug Puigdemont, doncs ara van a per l'autodeterminació de Catalunya. Així de clar i contundent ha estat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que a més ha advertit al PSOE que l'acord d'amnistia, tancat aquest matí, no implica el suport dels juntaires als pressupostos generals de l'Estat. Precisament aquest xantatge continuat i permanent dels independentistes de Pedro Sánchez l'han tornat a denunciar Partit Popular, Ciutadans i Vox al Parlament, que han alertat que amb l'amnistia els que van protagonitzar els fets del dia 1 d'octubre tenen via lliure per tornar-ho a fer i, a més, ara amb total impunitat. T'ho explica amb tot detall la Yolanda Canales.
Des de Junts ja adverteixen que no s'aturaran amb l'amnistia. De fet, és només la factura a pagar per part del PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. I ara, segons deien declaracions a RAC1, el secretari general de Junts, Jordi Turull, toca l'autodeterminació.
Amnistia i autodeterminació. De moment, amnistia ja ho tenim. Ara anem a per l'autodeterminació. I ara hi posarem, insisteixo, de la manera, amb tota la humilitat, però amb tota la determinació i amb tota la discreció, a començar a parlar també seriosament d'aquest tema.
En definitiva, ho tornaran a fer, segons han coincidit la resta de grups de l'oposició a Catalunya pel portaveu de Vox, Joan Garriga. Està clar que el cop d'estat continua.
Y se pretende amnistiar el golpismo separatista y la corrupción cuando precisamente Puigdemont insiste en volverlo a hacer. Y desde Vox, por supuesto, vamos a plantar cara a esta ley infame. Desde los parlamentos, desde los tribunales y desde la calle.
Des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ve un perill afegit. Ho tornaran a fer, però a sobre tenen total impunitat.
Que podran cometer sedición, que podran cometer malversación, que podran cometer alta traición, que podran cometer actos violentos susceptibles de ser calificados como terrorismo, pero lo harán impunemente.
I el president del PP català, Alejandro Fernández, diu que els casos de corrupció al PSOE han deixat un partit socialista tan feble que han acceptat tot el que li han demanat als separatistes.
Una ley de amnistía que si ya era de por sí inmoral, hoy amnistía a gente investigada por terrorismo, por corrupción, por cualquier tipo de delito. Y es evidente que desde el Partido Popular acudiremos a los tribunales, hasta las instancias que sean necesarias, y que vamos a combatir por tierra, mar y aire este auténtico atropello democrático.
Aquests grups també recorden que s'està actuant de la mateixa forma que amb les lleis de la desconnexió. Es pacta el contingut de la llei d'amagat i només es dona a conèixer minuts abans que s'hagi d'aprovar.
L'amnistia, doncs, de nou protagonista, l'autodeterminació també, els pròxims dies continuarem parlant d'aquestes dues qüestions que acaparen l'actualitat política a Catalunya, també a la resta d'Espanya, al igual que els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista Obrer Espanyol. Canviant de qüestió, el govern ha fet cas dels sectors econòmics i flexibilitza el pla de sequera i a partir d'ara es permetrà als sectors turístics i industrials tractar aigua de mar. És a dir, que l'executiu dona llum verda a les desalinitzadores privades per omplir piscines d'hotels, tal com havia proposat, per exemple, el sector turístic de Lloret de Mar, a les comarques de Girona. L'objectiu de la mesura és mantenir l'activitat econòmica i els llocs de treball. A més, l'aigua sobrant, explicat avui el govern, es podria connectar a la xarxa. Tot això ho ha acordat la Comissió Interdepartamental de Sequera, que també ha decidit passar a Emergència 2 els 12 municipis del sistema de Renius-Boadella, també a les comarques de Girona. T'ho amplia tot el Roc Solà.
Efectivament, Carlos, aquesta mesura afecta principalment els sectors de l'agricultura i la ramaderia, el del turisme i el de la indústria. Patricia Plaja, portaveu del govern, ha detallat els objectius d'aquesta mesura.
Però el govern treballa amb dos objectius principals. Un, que l'aigua de beure estigui garantida en tot moment i que es pugui garantir l'abastament d'aigua a totes les activitats econòmiques del país. Per tant, que tots nosaltres tinguem aigua de beure, en primer lloc, i en paral·lel i al mateix nivell que totes les activitats econòmiques del país tinguin també l'aigua necessària.
Els sectors que hagin d'utilitzar més aigua de la permesa hauran de demanar permís a l'Agència Catalana d'Aigua i justificar la necessitat d'aquesta utilització. Hem parlat amb un empresari de l'Alt Empordà que s'ha mostrat preocupat respecte a aquesta mesura.
Nosaltres som un escorxador d'ànecs de foie gras, en el qual, doncs, evidentment, com que som una empresa alimentària, necessitem l'aigua. L'ACA ja ens posa prous problemes a l'hora d'abocar l'aigua, només falta que ara encara tinguem problemes a l'hora d'ingressar l'aigua a les nostres instal·lacions.
La comissió de la CEA ha elevat el nivell 2 del pla d'emergència als 12 municipis de l'Alt Empordà que pertanyen al sistema d'Arnius-Boadella i cada persona passarà a poder consumir 200 litres d'aigua al dia a poder-ne consumir 180.
Gràcies, Roc. Ens preguntem ara si seria possible que cada edifici tingués un arquitecte de capçalera. És una de les moltes preguntes que ens fem els ciutadans després de veure les dramàtiques imatges de l'incendi en un edifici de València o l'episodi d'esquerdes continuades que han aparegut i estan apareixent encara en blocs de pisos de Santa Coloma de Gramenet i, sobretot Badalona. Amb l'objectiu d'evitar a Catalunya successos com l'ocorregut a València, aquesta setmana ha començat a treballar un grup d'experts que s'han marcat com a primer objectiu tenir abans de juliol un inventari de tots els edificis amb façanes ventilades similars als del bloc de València i construït entre els anys 1996 i 2006. Entre els integrants d'aquest grup de treball hi ha el degà dels arquitectes catalans, Guillem Costa Calsamíglia. Aquí hem convidat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, ho hem fet amb el Sergi Tor.
Doncs sí, la vital feina de l'arquitecte es combina amb la selecció de materials en la construcció, clau no sol per l'estètica, sinó també per la seguretat. L'incendi de València és únic i peculiar, però el cens que es farà a Catalunya permetrà monitoritzar les façanes ventilades amb elements altament combustibles al revestiment. S'acota les vivendes anteriors al 2006 perquè a partir d'aquell any va entrar en vigor el codi ètic de la edificació. El que es buscarà són les façanes amb polietilè, derivat del petroli i per tant inflamable. Guillem Costa, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Herrera en Cope.
El tipus de façana és una façana que està molt estesa, sobretot en oficines i en equipaments. O sigui, no és una solució que es faci servir massa sovint per a habitatge, per a edificis residencials.
Amb els edificis localitzats, en polietilè s'intentarà una rehabilitació per minimitzar riscos futurs.
Si trobem una façana semblant, haurem d'estudiar la manera de quines solucions que després ja s'han anat aportant a la normativa es poden aplicar en aquella façana. Per tant, segurament, un cop estudiat i estudiat els materials, per molt que fossin en aquell moment dintre la normativa, ens en donarem compte de que fa falta alguna mena de protecció perquè no pugui repetir-se un incendi com el de València.
I és que els materials són un element clau en la construcció. La seva falta de qualitat en un sostre del quart pis va ser la causa de l'esfondrament de l'edifici de quatre plantes a Badalona amb tres víctimes mortals el passat 7 de febrer. Ja sigui per la propagació de foc o per un esfondrament, són escenaris de pànic en tots els casos, on saber com actuar pot salvar-te la vida.
I ara et vull explicar com hem d'actuar en cas d'un incendi en un edifici i quines són les recomanacions dels que en saben més de la matèria, que són els bombers. Puc parlar amb el senyor Carles Noguera, que és el cap de prevenció dels bombers de la Generalitat. Senyor Noguera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, anem a explicar una mica als oients que d'entrada cal distingir poder si el foc és petit o el foc és considerable. Anem per part. Si un foc és petit, què hem de fer, senyor Noguera?
Mireu, aviam, si el foc ens comença a casa nostra, val? El primer, i si no el podem extingir amb les eines que podem tenir a casa, que pot ser doncs, un drap moll o una manta ignífuga, o bé l'extintor que hem de tenir tots a la planta de l'edifici, val? Si amb aquestes primeres eines no podem extingir-lo, el que hem de fer és intentar sortir de casa. Val? Sortir de casa. I ara veiem una de les coses que tothom ha de recordar, que el principal risc per la seguretat de les persones sempre és el fum. Per tant, sempre que sortim o entrem en algun lloc, el que hem de fer és tancar la porta, tancar totes les portes que travessem, val? I així no hi haurà cap corrent d'aire, el foc no es anirà fent gran i, sobretot, el fum no es anirà escampant. Mm. Per tant, si ens comença un foc a casa, sortim de casa, sortim del pis, tanquem totes les portes i baixem. Mm. Baixem, sempre cap a l'exterior, sempre cap a baix, mai cap al terrat, sempre cap a baix.
Això, tant si és un foc petit com un foc gran.
Si el foc és petit... I
el podem apagar nosaltres mateixos.
Doncs ja està. Ha estat un susto i aquí s'ha acabat tot. Mm. Ara bé, si això no ho podem garantir,
sí.
Que hem de fer és posar-nos en condicions segures nosaltres. I les condicions més segures sempre serà sortir de casa, importantíssim, tancar totes les portes, baixar baix al carrer, cap avall, mai cap a dalt, tancar les portes, sobretot del pis, i des d'un lloc segur, des de l'exterior, trucar als bombers. Sempre hem de trucar als bombers, al 112. Mm-hmm. Sempre al 112, no a la policia local, no a algun familiar, no als veïns, no, hem de trucar al 112.
Mm. Sobretot parles molt de tancar totes les portes. M'imagino pel fet que si es tanca les portes, l'incendi tindrà menys virulència, poder, i li costarà més d'extendre's.
Sí, justament. Estarem garantint dues funcions. La primera és que els incendis, perquè es desenvolupin, necessiten aire, Per tant, com més impediments posi aquest aire, l'entrada d'aire, doncs millor. I la manera que tenim més efectiva és tancant portes. I per una altra banda, hem de recordar sempre que el principal risc per la seguretat nostra sempre serà el fum. Com més barreres se li posi a la transmissió del fum, millor. I la principal barrera i més efectiva és tancar les portes. Encara que siguin portes de fusola d'una habitació, És una mesura excel·lent.
Molt bé. I una altra qüestió que tu has comentat i has passat molt per sobre, però que m'agradaria que hi fessis una mica més d'incidència. Fugir sempre per l'escala, mai per l'ascensor, Carles,
aquí està. L'ascensor no s'utilitza mai. L'ascensor no s'utilitza mai, perquè correm el risc de que l'ascensor quedi aturat perquè saltin l'alimentació elèctrica i ens quedem nosaltres penjats. Per tant, l'ascensor no s'utilitza mai, sempre cap avall, mai cap a dalt, sempre cap avall. I una altra de les qüestions que és crítiques, ara imaginem-nos que el foc no comença a casa nostra, sinó comença en un pis inferior. Ara imaginem que jo estic a casa meva, sento soroll, sento crit, sento olor a cremat o el que sigui. Obro la porta de l'escala i veig que l'escala està plena de fum. Hem dit que el principal risc per la seguretat de les persones és el fum. Per tant, el que hem de fer és intentar sortir en aquest espai. Perquè si intento sortir per una escala plena de fum, tinc molts números de que no pugui arribar ni al pis de sota. Per tant, farem una acció que és la més segura de totes, que és el que els bombers diem confinar-nos. Ens confinarem a casa nostra. Això vol dir tanquem totes les portes, la porta d'entrada, tanquem totes les finestres de les galeries, patis de ventilació, etcètera, totes les portes i finestres que puguem, tanquem, i estaré segur a casa meva. Dic segur, no tranquil,
Estaré
molt nerviós, evidentment que sí.
Cal trucar ràpidament als bombers, emergències, i els vindran a rescatar, no?
Exacte. I escolta, un cop fet aquesta acció, truquem als bombers.
I si el pis nostre està per sobre de l'incendi, com ho hem de fer llavors?
Fem exactament el mateix. Obro la porta, obro la porta a l'escala. Sí. No hi ha fum, aleshores puc sortir sense problema.
Val?
Recordo tancar totes les portes i finestres perquè no entri fum a casa meva, perquè no hi hagi corrents d'aire que puguin alimentar l'incendi a la planta superior, tanco portes i com l'escala està neta de fum, puc baixar. Sí. I aviso bombers.
Clar.
Fixa't que dic aviso bombers. Sí, sempre aviso bombers. Bombers preferim rebre 10 trucades del mateix servei que no rebre'n una massa tard.
I quan estem rodejats de fum, això de tapar-se la boca amb un drap moll és una cosa aconsellable, Carles, o no?
Sí, seria l'extrem. Això ja seria l'extrem. El que hem de fer, sempre tancar portes, perquè estarem evitant la transmissió del fum durant molta estona.
Molt bé. Una darrera qüestió de tot això, és interessantíssim el que ens has explicat. Què hem d'agafar un cop, per exemple, s'ha acabat l'incendi del nostre pis, del nostre bloc, i quan podem entrar a recollir les pertinences, què és el que s'ha d'agafar amb urgència? Què és el que hem de tenir preparats, Carles?
En aquests casos, evidentment, el que hauríem d'intentar localitzar la documentació i altres qüestions, però sobretot, si hem d'evacuar, no hem de perdre temps. No hem de perdre temps. El que hem de fer és sortir en condicions segures el més ràpid possible.
I
el que és preferible és fer unes accions d'evitar que desenvolupem un incendi posterior, que és tancant portes.
Clar. I, Carles, ja per acabar, seria convenient que tots a casa tinguéssim una caixeta o algun lloc on tinguéssim aquestes coses que tu dius. Per si passa una emergència, sé que ho tinc tot aquí, ho puc agafar i marxar corrigents.
Sí, no fa cap mal això, evidentment que sí. Si tenim localitzat i no hem de perdre temps, evidentment és una molt bona opció.
Molt bé, doncs, Carles Noguera, cap de Prevenció dels Bombers de la Generalitat, gràcies per atendre'ns tan amablement, donar aquests consells, aquestes recomanacions, que són molt òbvies però que se'ns obliden, i només ens en recordem, a vegades no ens en recordem quan ens passa un sinistre, i sempre val la pena tenir-ho al cap tot això que ens has explicat. Carles, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Doncs hem pres tots plegats bona nota d'aquestes recomanacions, d'aquests consells que hem de tenir sempre al cap en cas que ens passi una desgràcia com la de València o que hi hagi un incendi que esperem que no sigui tan gran i tan important doncs on vivim nosaltres. Seguim el camí de l'actualitat d'aquest matí per Catalunya i Andorra i ara et vull demanar atenció a la nova campanya del Servei Català del Trànsit. D'aquí a poc veurem recórrer per les carreteres i autovies dos cotxes fúnebres per conscienciar sobre els perills de consumir alcohol i drogues i després posar-se al volant d'un vehicle. I Carvegas, explica'ns.
Trànsit ha llançat una campanya impactant per reduir els accidents a la carretera. Amb el lema del cotxe 00 s'ha presentat un cotxe fúnebre que circularà per Catalunya per alertar sobre la seriositat de conduir sota els efectes d'alcohol i drogues. Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, ha destacat la rellevància d'aquesta campanya per conscienciar la societat.
No hem de deixar de conscienciar de l'emergència que hi ha en aquest àmbit, de la prioritat que ha de ser per la nostra societat i d'assolir aquest objectiu de reduir fins a arribar al zero, perquè cap família més ni cap ciutadà més es vegi privat del seu futur com a conseqüència d'un accident.
La campanya està dirigida principalment cap al consum diari acceptat d'alcohol i drogues relacionat amb la conducció. Les estadístiques revelen que un de cada tres morts a les carreteres catalanes són a causa de l'alcohol i les drogues. El conseller ha assegurat que es tracta d'una situació realment tràgica.
Això és una tragèdia i això no es pot acceptar. La societat, l'administració, el servei, el govern, ni el país ho pot acceptar. I s'ha de rebel·lar contra això i ha d'actuar.
A Catalunya, 4 de cada 10 conductors que moren han consumit algun tipus de substància, amb una mitjana de 0,66 als homes i 0,62 en dones. Això suposa 2.5 vegades més per sobre del que està legalment establert com a màxim.
I la Policia Nacional ha detingut 5 persones en una empresa de distribució de medicaments. Estan acusats de robar 7.000 caixes de benzodiazepina. El fàrmac, subjecte a prescripció mèdica, es consumeix barrejat amb haixís, alcohol o també amb altres drogues. Roc Solà, quins són els riscos de fer aquest tipus de combinacions?
Bona tarda, Carlos. El medicament conegut com a benzodiazepina es consumeix barrejat amb el haixís per a potenciar el seu efecte hipnòtic. La barreja de les dues substàncies produeix una droga anomenada carubí, que segons el director d'Energy Control, Claudio Vidal, produeix els següents efectes.
En realidad los efectos y los daños asociados al consumo de este producto son bastante desconocidos. Sí que ha habido informaciones sobre su potencial para causar brotes psicóticos, y síntomas parecidos, pero la información disponible es muy escasa, ¿no? Y luego también ha habido información muy poco contrastada, como que podía producir episodios de violencia.
Els treballadors utilitzaven la seva posició i coneixement per extreure el medicament per la seva posterior venda il·legal a punts estratègics que ens els concreta el Claudio.
El consumo de benzodiazepinas es conocido sobre todo en la región del norte de África, ¿no? Incluyendo Marruecos, Argelia. El acceso a estos medicamentos por canales ilícitos se produce incluso dentro de la propia región, pero también procedente de España.
La investigació de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha calculat que s'han extret un total de 7.000 caixes individuals que equivalen a uns 400.000 comprimits del medicament.
I ara us recomano, doncs, un minut i mig de publicitat, de bones recomanacions, i després Marc Puerto t'explica com és una teràpia assistida amb gossos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'associació Centre Pedralbes ha convidat a la Mar Puerto a conèixer el projecte Guau. Es tracta d'una teràpia assistida amb gossos per millorar la salut de nens i d'adolescents, oi?
Sí, de fet, estan fent el tancament de la que és la 5a edició i el que fan és incloure en el dia a dia de tots els voluntaris cadells per formar-los perquè siguin futurs gossos de teràpia. Un objectiu que el que demostra és que la teràpia amb gossos canvia la vida de les persones, tal com explica la veterinària Sònia Sáez.
Els gossos, els animals, no curen, cura la medicina, curen els professionals sanitaris, però sí que l'aplicació de les teràpies o assistències amb animals és una eina que s'està convertint cada dia més en un element fonamental com a part del procés terapèutic de molts i molts pacients. El vincle animal té unes aptituds i té un poder que ajuda moltíssim a que molts pacients puguin accelerar els seus processos de recuperació.
A més, quan les mascotes recorren les sales d'espera de consultes externes per interaccionar amb les famílies i els nens, aconsegueixen fer-los més curta i distreta l'espera als pacients i, sens dubte, desperten somriures i permeten que els nens s'oblidin del dolor per un moment, sobretot en els moments més crítics. Pacients que poden estar, per exemple, seguint tractaments de càncer o teràpies per joves amb trastorns alimentaris, entre d'altres.
Normalment veiem persones amb tot tipus de trastorns, de malalties puntuals o de certes discapacitats també, tant intel·lectuals com a físiques. Aleshores, segons el centre on vagin a fer la seva funció, ens podem trobar un ampli espectre, des de persones amb trastorns mentals, a persones que estan passant per un procés oncològic, per exemple, o persones amb discapacitat intel·lectual.
Així doncs, el que sabem, Carlos, és que els animals ens fan la vida més fàcil i aquests en són un exemple.
Gràcies, Mar. La sequera, l'augment de la mobilitat global i l'emergència climàtica són factors que afavoreixen l'aparició de noves plagues, segons els experts en combatre-les. Les plagues, sobretot de rates, mosquits i paneroles, que són les que solen conviure amb nosaltres, van sempre acompanyades de perjudicis econòmics importants, moltes molèsties i, a més, de la possibilitat de transmetre algun tipus de malaltia. Avui, arrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem consultat amb l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental per conèixer com afrontar i com combatre la presència d'aquestes espècies, d'aquestes plagues. La Mana Rodríguez ha escoltat el vicepresident de l'associació, l'Andreu García.
Doncs bé, Carlos, cada cop trobem més plagues i és fonamental ser conscients de quan hem d'actuar. L'Andreu García, vicepresident i portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, ens ha explicat que una plaga és perillosa quan afecta el nostre entorn i a la salut pública, i ens ha explicat com hem d'actuar al respecte.
Sempre el més recomanable quan tenim un problema o quan tenim la sensació de tenir un problema és contactar amb una empresa professional i que un professional faci una inspecció i un diagnòstic per a determinar si tenim un problema real o no.
A Barcelona cada cop trobem més plagues de coloms perquè aquests troben aliment i refugi. L'Andreu García ens ha mencionat els passos a seguir per combatre aquesta plaga.
Que intentem evitar al màxim que aniuen i que s'alimentin. Per aquesta raó que molts municipis intenten conscienciar a la ciutadania per a que no alimenti a les aus, com també als coloms, a les cotorres o a d'altres.
Per cada tipus de plaga existeixen uns procediments a seguir, perquè cada animal té unes activitats i uns hàbits diferents. Així mateix existeixen uns productes que ja són il·legals.
Però aquestes restriccions juguen en contra de la possibilitat de controlar les plagues. Per tant, donen certes ocasions, certes situacions en les quals per voler protegir l'espai públic dels químics d'alguns productes, acabes tenint un problema de salubritat degut a les plagues.
Alguns experts asseguren que l'augment de les plagues és una conseqüència de l'escalfament global i, a més, confirmen que molts d'aquests animals s'han tornat resistents als productes que es fan servir per combatre'ls.
Molt bé, i si hi ha un edifici a Barcelona que reuneix un bon grapat de plagues és el que està situat al carrer Piqué, al barri del Poble Sec. Allí trobem tres plagues de les més importants que hi ha a la ciutat de Barcelona: rates, paneroles i també coloms. Totes elles conviuen en relativa harmonia, per desgràcia dels veïns de la zona, en un edifici en ruïnes i que s'ha convertit en el cau de tots aquests animals. Anem fins al Poble Sec amb l'Eric Pérez.
Em trobo al costat de l'edifici número 10 del carrer del Piquet, un edifici del qual només queden escombraries i on porten molts anys amb plagues de paneroles, ratolins i coloms. Els afectats per aquestes plagues són els edificis adjacents, el número 14 i el número 8 del mateix carrer, i també la residència de gent gran Pere Batllori i l'hotel Grams. Per entendre millor la situació, parlem amb Juan, veí de l'edifici número 14, que explica que els veïns estan farts de denunciar el problema i que ningú faci res.
Como dos o tres años que se derrumbó parte del edificio que está en la parte de atrás. tejas, hay escombros, hay ratas, hay palomas, hay cucarachas, hay de todo, humedades. Hemos hablado varias veces con el dueño. El dueño, pues, sí, es un hombre agradable, te habla, te dice, no te hace.
Ya, no...
No te hace, soluciones no da ninguna. Que si él no es culpa de él, que si es culpa del ayuntamiento, que el ayuntamiento no le da permisos para poder traer camiones y sacar toda la parte...
Los escombros
y todo eso, porque ahí lo que pretendemos los vecinos es que vengan, limpien toda esa zona para que no haya humedades. Porque, claro, no hay desagües y cuando lo poco que llueve se estanca ahí... Hay humedades en esta parte d'aquí i en l'altra part d'allí.
Mentre que els coloms, les paneroles i els ratolins volten pels edificis, els veïns intenten aturar la problemàtica amb xarxes o trampes. Però el problema no desapareix. Segueixen passant els mesos i ningú ve a netejar la zona i eliminar les plagues que viuen aquí, principalment per la brutícia. Estem parlant d'un problema de salut pública que afecta els veïns. Però l'Ajuntament mira cap a un altre costat i argumenta que sense una ordre judicial no pot accedir a la finca abandonada. Les actuacions per iniciativa pròpia per part dels veïns ajuden a combatre el problema, però no l'elimina.
Hemos hecho denuncias también con lindant, digamos, con el hotel. Hay un hotel aquí al lado. Las palomas se le meten en el hotel, se meten las ratas.
Una residencia también puede
ser.
Hay
una residencia en este lado de aquí, que también hemos... Una denuncia colectiva con la residencia, con el hotel y que se hacen cosas, que sí, que se están haciendo cosas, pero soluciones.
¿Y cuánto tiempo llevan así, más o menos?
Pues llevamos ya mucho tiempo, no te puedo decir, igual 3, 4, 5 años. Llevamos mucho tiempo, ya es un aburrimiento.
Els veïns demanen al propietari desinfectar la zona per exterminar les plagues, però el propietari diu que és l'Ajuntament qui li ha de donar permís per buscar les solucions. Mentre hi ha aquesta discussió entre el propietari i l'Ajuntament, els veïns ja s'han acostumat a viure amb aquestes plagues des de fa anys, una situació horrible que no millora. Els edificis de la zona s'han convertit en zones poc habitables que fan replantejar-se la majoria de veïns marxar. Els baixos de l'edifici número 8 pateixen humitats a les parets de la casa fa decenes d'anys, pel fet que es troben immediatament al costat d'aquesta finca.
El vecino no necesita tantas cosas. El vecino necesita soluciones. Y las soluciones no vienen.
Aquesta problemàtica de les plagues es va accentuar quan el sostre de la finca abandonada va caure. La finca es va omplir d'escombraries i brutícia, una guarida perfecta pels ratolins, les paneroles i els coloms. Aquestes plagues accedeixen pels murs als patis tant de la residència de Llan Gran com al pati de l'hotel, provocant que ningú pugui sortir als patis amb tranquil·litat. Des del carrer observem com els veïns han penjat unes pancartes que denuncien la situació i demanen al propietari i a l'Ajuntament que arribin a un acord per desinfectar i netejar tota la zona.
Molt bé, gràcies, Eri, per aquesta fotografia que ens has fet d'aquest edifici que hi ha a la zona del Poble Sec, al carrer Piquer, amb totes les peripècies, en fi, molt lamentables que han de viure aquests veïns a causa d'aquesta finca que està abandonada allí, de poc neta, i amb aquestes plagues de coloms, de rates i de paneroles que ens has explicat. Doncs enfilem ja la recta final d'aquest migdia Cope Catalunya i Andorra i parlem ara de l'emprenedoria femenina que va a l'alça. I és que el 90% de les altes al règim especial de treball treballadors autònoms de l'any passat van correspondre a dones. El comerç i l'hostaleria són la seva principal activitat, segons un informe elaborat per ATA, que és la patronal dels autònoms i que s'ha llegit l'Albert Màrtil.
Les dones autònomes tornen a ser protagonistes el 2023. Dels gairebé 16.000 cotitzants autònoms que s'hi han sumat, el 92% van ser dones. La responsable de l'àrea de Mujer de ATA Autònomos, Candelària Carrera, assegura que aquest augment no és només una tendència estadística, sinó que reflecteix el canvi social i econòmic que s'està produint en la societat espanyola.
El crecimiento que han experimentado las autónomas durante el último año no es algo anecdótico. Llevamos liderando el crecimiento del régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social durante la última década. Esa es la verdadera noticia.
L'evolució a les comunitats autònomes ha estat diferent. N'hi ha 6 que no han sumat dones autònomes, que són Astúries, Galícia, Navarra, el País Basc i la Rioja. Per contra, Andalusia i les Illes Canàries són les que han experimentat un major augment. Candelària Carreras assegura que la cultura emprenedora de les dones al sud s'ha desenvolupat molt.
La inflació ha ocasionat el cierre de muchos negocios. El territori se ha podido dividir en este sentido porque ha habido comunidades que quizás hayan sido más afectadas. También es cierto que la cultura emprendedora en el sur de España para las mujeres estaba más ralentizada y ahora las administraciones autonómicas también se han puesto las pilas para favorecer ese impulso.
Si ens fixem en l'evolució dels autònoms, des del 2013 s'han sumat gairebé 164.000 dones, una xifra que suposa un increment del 15% en l'última dècada, el doble que els homes.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A veure, aviam, els 3 i 5, de què ens parlareu? De que la llei la tenim aquí a tu casa perquè demà juga el Barça divendres.
Sí, no és habitual, però demà té el Barça el seu partit de Lliga. És un Barça-Mallorca a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Per això ja ha parlat Xavi aquest matí, ha parlat de la lesió de Pedri, ha fet balanç dels 3 anys de Laporta a la presidència del Barça, que es compleixen avui, i també ha insistit en el missatge de que la Lliga no està perduda. També parlarem de la Champions. Ahir el Real Madrid va empatar a 1 davant del Leipzig amb un mal partit dels d'Ancelotti, també en polèmica, però estan classificats pels quarts de final. També el City, que li va guanyar 3-1 al Copenhague. A l'Espanyol sembla que el porter Pacheco tampoc arribarà pel partit contra l'Alcorcón. Tenim Copa de la Reina avui, partit d'anada de semifinals a Sant Mamés, entre l'Atlètic Club i el Barça. En bàsquet, partit d'Eurolliga. El Barça juga a la pista del València. També tenim Copa del Rei d'hoquei patins, que es celebra en guanya a Calafell. I parlarem també de Rafa Nadal, que ha estat baixa d'última hora al torneig d'Indian Wells. No hi ha lesió, però diu que encara no se sent al 100% per competir a primer nivell.
Molt bé, tot això i molt més. Més esport a partir de les 3 i 5. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I ja està aquí al meu costat també la Montse Rodríguez. Què tal, Montse?
Què tal, molt bé, Carles.
Amb el seu guió de la linterna, que ja està acabant d'omplir-lo tot. Aviam, avui estem parlant d'edificis com el de València, que es va cremar, de les esquerdes com les que hi ha a Badalona i Santa Coloma. Tu, aquest tema de la conservació dels edificis, amb qui l'abordaràs?
Doncs mira, avui parlarem amb el David Lladó, que és arquitecte i doctor del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERC, que és del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i li preguntarem en què consisteix exactament la inspecció tècnica d'edificis i a qui afecta i què passa si no la passes, mai millor dit. I atenció, perquè és molt important el que ens explicarà, així que no us ho perdeu.
És el full de vida del cap dels edificis i si cal revisar-los molt o poc i quan. I què més? Plagues.
Plagues
que tornen.
Es
temps,
fa cada dia més necessari en comunitats de veïns, Carles. El canvi climàtic ha portat a molts bitxets a conviure amb nosaltres, així que és vital escollir un bon servei capaç de controlar aquesta plaga. Però avui ens enfocarem sobre quin risc hi ha per la salut el fet de conviure amb aquestes plagues. Ens ho explicarà el doctor Antonio Rivero, que és portaveu de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica.
Doncs molta atenció a les dues qüestions importants que ens parlarà la Montse aquesta tarda, aquesta inspecció tècnica d'edificis importantíssima i també els controls que hem de fer amb els metges per la qüestió de les plagues que invaeixen molts punts de Catalunya. Gràcies, Montse, bon programa.
A tu, Carles.
Continua a migdia. COPE, Pilar García Muñiz, segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.